Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Encara no fa ni una setmana que la hipòtesi de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat agafava força. L'acord signat dijous passat entre el govern i els comuns en matèria d'habitatge aplanava substancialment el camí dels comptes públics. Només faltava el sí d'Esquerra Republicana. I eren els mateixos republicans, de fet, els que apuntalaven només fa uns dies l'optimisme sobre l'aprovació dels comptes públics del 2026. Però en política, els girs de guió estan a l'ordre del dia. I aquest cap de setmana es va tornar a complicar abruptament l'escenari.
Volem deixar clar que no es donen les condicions necessàries per iniciar una negociació pressupostària.
La reunió del divendres entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras no va anar bé i els republicans diuen que, sense avenços ni garanties sobre la recaptació del 100% de l'IRPF per part de la Generalitat, no estan disposats a negociar els comptes. Ni els del govern català, ni els del govern espanyol. Aquest nou bloqueig ha portat el president Salvador Illa a moure peça. El president anunciava ahir que el seu govern aprovarà els comptes aquest divendres. Uns comptes que ahir rebien també el suport dels sindicats i la patronal i demanaven unitat.
Els que estiguem a favor d'avançar, seiem i negociem els millors pressupostos per Catalunya. Tenim, us ho asseguro, marge per acordar.
El president, doncs, que insta Esquerra a no bloquejar aquests comptes i tot plegat posa de manifest l'eterna dificultat per aprovar pressupostos. Igual que a Madrid. Pedro Sánchez porta tota la legislatura sense aprovar-ne cap. Hem vist també com Extremadura i l'Aragó anaven a eleccions anticipades per aquest mateix motiu. La dificultat de tancar acords de mirada llarga, de generositat, també de la política, expliquen aquest fet. I ara el focus el té tot Esquerra Republicana. No es pot menystenir alegrement que el pressupost és la llei més important que cada any presenta un govern i que aprovar-lo és una obligació, no és un caprici. És veritat que la Generalitat disposa de mecanismes que fan possible garantir la gestió econòmica encara que no hi hagi comptes aprovats, però això no és la solució. Els mateixos republicans, amb Pere Aragonès, van convocar eleccions perquè no van aprovar pressupostos.
Davant la irresponsabilitat dels grups polítics que avui han rebutjat el pressupost, cal responsabilitat de país. I jo, com a president de Catalunya, assumeixo la responsabilitat davant del bloqueig.
I la pregunta avui a aquesta hora és si faran el mateix els socialistes. Si convocaran eleccions si no hi ha pressupostos. En els propers dies assistirem, segurament, en una estira i arronsa entre el govern i el partit d'Oriol Junqueras, un ball del qual resulta impossible anticipar-ne el final. Però sí que sabem d'entrada que aquesta no és una bona notícia per al govern, ni per Esquerra, ni per al país. Un país d'uns ciutadans que aspiren legítimament a que els partits es posin d'acord en coses tan bàsiques com un pressupost. És l'eina que hauria de definir i imprimir caràcter en qualsevol govern del món.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimarts 24 de febrer de 2026. Ens hem despertat amb 0 graus encara a Valldumà, a la Noguera, 0 graus a Guardiola de Berguedà, que contrasten amb els 11 graus que hi ha a la ciutat de Barcelona o també de Tarragona. I contrasta també amb les temperatures diurnes que tindrem, que s'enfilaran per sobre dels 20 graus a pràcticament totes les comarques de l'interior. Podrien arribar als 23 o 24 en punts del prelitoral o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Un dia que serà assolellat, hi ha bancs de boira que s'han format sobre el mar i no descartem que en algun moment del dia puguin tocar terra, sobretot això passarà de cara a aquest vespre i especialment demà, que farà que tinguem a més punts del litoral un cel més ennuvolat.
Ara són les 8 i 4 i d'aquí a pocs minuts entrevistarem en aquest programa el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Avui a l'Àgora amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. I avui es reuneix, per cert, el govern de la Generalitat després d'haver anunciat que aquest divendres aprovarà aquest projecte de pressupostos per al 2026. L'executiu té tancat el suport dels comuns, però no el d'Esquerra Republicana. I veurem, doncs, per tant, com avui respon a tot això Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio. Però, de moment, els republicans han alertat que aquest gest pot suposar que no es puguin aprovar els comptes. Àlex Giralt Robert.
La prioritat de Salvador Illa segueix sent tenir nous comptes pels vols de Setmana Santa. És per això que, tot i no comptar encara amb els vots d'Esquerra, ha anunciat que d'aquí a 3 dies n'aprovarà el projecte en una reunió externa extraordinària del govern.
Els que estiguem a favor d'avançar, seiem i negociem els millors pressupostos per Catalunya. Tenim, us ho asseguro, marge per acordar.
I diu que la pilota és ara la taulada dels republicans, que ho neguen i insisteixen cal que el PSC colli la Moncloa per a l'IRPF. La número 2 de Junqueras, Elisenda Alemany, creu que arrencar divendres els tràmits pressupostaris no és bona idea.
És millor que no ho facin, però si ho fan és la seva decisió. El nostre posicionament és molt clar.
Això sí, manté una mà estesa a la qual el govern d'Illa s'agafa. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Divendres, per tant, el govern aprovarà el projecte de pressupostos per aquest any. La pregunta és, què passarà a partir d'aleshores? Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. El següent passarà que els pressupostos vagin al Parlament. Formalment, recordem que els pressupostos són dos projectes de llei, els comptes en si i la famosa llei d'acompanyament. Com qualsevol projecte de llei, la mesa del Parlament és qui ha de decidir quan es vota. Això no té un calendari precís. Pot ser que s'abordi en la pròxima reunió de la mesa, que és dimarts que ve, o pot ser que no, pot ser més endavant. Ara bé, des del govern han apuntat que la votació definitiva dels comptes hauria de ser, segons els seus càlculs, pels vols de Setmana Santa.
I què passa si no s'aproven?
Hi ha dos grans efectes. Un, el deies abans, és el polític. El març del 2024 governava Esquerra, el PSC va votar a favor dels pressupostos, però els comuns no, i no es van poder aprovar.
He decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig.
Pere Aragonès va convocar eleccions, un escenari que ara no es contempla, però després hi ha un efecte econòmic. Si no es poden aprovar els pressupostos d'un any, generalment es prorroguen els de l'anterior. Pot ser que això no cobreixi tot el que es vol gastar. Llavors, si calen més diners, hi ha una eina financera que es coneix com a suplement de crèdit. Passa per fer servir diners d'altres partides, per exemple, d'estalvis anys anteriors o de deute, i fer-los servir per les despeses d'aquest any.
També volem reiterar la nostra voluntat de negociar decrets d'ampliació de crèdit associats a la pròrroga pressupostària.
Tot just aquest cap de setmana, Oriol Junqueras s'obria a fer-hi costat. És important dir i és rellevant perquè el suplement de crèdit també s'ha de votar al Parlament.
També fonts del govern ens diuen en aquest programa que el president estaria disposat, diguéssim, a aprovar pressupostos o anar a eleccions. Veurem si això acaba passant. De moment, l'oposició carrega contra els uns i els altres.
El que sí que veiem és que contínuament hi ha un intercanvi de pastanagues i Esquerra Republicana les va acceptant.
Era el secretari general de Junts, Jordi Turull, mentre que des del Partit Popular, Santi Rodríguez instava Salvador Illa a convocar eleccions.
Què creiem que s'hauria de fer? El que nosaltres fem. Nosaltres ho hem fet a Extremadura i ho hem fet a Aragó. Quan no es poden aprovar pressupostos, es convoquen eleccions.
Aquesta és una batalla que el Partit Popular també ha portat al govern espanyol. I avui aquesta qüestió arribarà també a la taula del Tribunal Constitucional.
Sí, avui comença el ple del Tribunal i aquí es preveu que s'admeti a tràmit un conflicte d'atribucions que ha plantejat el Senat contra el govern de Pedro Sánchez precisament per això, per no presentar els pressupostos de l'Estat els últims 3 anys. La Cambra Alta, on recordem que el PP té majoria, defensa que no presentar els comptes fa que l'executiu incompleixi un deure, diuen, constitucional.
En tot cas, avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem abastament dels pressupostos amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i també amb els líders sindicals catalans, que hi van fer costat aquests comptes, juntament amb la patronal. Després de reunir-se amb el president Illa, el líder de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, insistia en el que ja ens havia dit en aquest programa.
Nosaltres, des de Foment, encara que no ens agraden els pressupostos, voldríem que hi haguessin pressupostos al nostre país. Jo crec que Catalunya no es pot permetre luxe no tenir pressupostos. Jo crec que si no els tinguéssim perdríem al voltant de 3 o 4 mil milions d'euros. Malgrat que no m'agraden aquests pressupostos, com no em van agradar a l'Esquerra Republicana, vam dir que era necessari.
I a tot això hi afegim un primer comentari de la periodista Milagros Pérez Oliva.
Fins ara, Esquerra Republicana tenia la paella dels pressupostos pel mànec. Havia dit que no entraria a negociar fins que el govern espanyol no accedís a transferir a Catalunya l'IRPF. Però Salvador Illa s'ha empescat una jugada que col·loca Esquerra en una posició incòmoda. I els republicans hauran de decidir si deixen caure uns comptes expansius que suposen importants millores per als serveis públics. El president va fort i per aquesta jugada compta a més amb el suport tant de les patronals com dels sindicats. Està bé que Esquerra Republicana vulgui anar més enllà, però mentrestant, diuen, s'ha de governar.
Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el 23F. Perquè avui també es reuneix el Consell de Ministres. Un dels punts més destacats a l'agenda del dia el va avançar ahir el govern espanyol, desclassificarà els documents del cop d'estat del 23F que quedaven secrets. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
A partir de demà, tots els papers que es facin públics es podran consultar a la pàgina web de la Moncloa.
Així qualsevol ciutadà podrà consultar, no se sap però encara el detall de què es desclassificarà. La Moncloa parla d'un centenar de documents, un anunci per sorpresa que va fer Pedro Sánchez a les xarxes socials coincidint amb el 45è aniversari del cop d'estat fallit. Sánchez Sánchez justifica que salden així un deute amb la ciutadania, però el PP hi veu una cortina de fum i creu que no s'aportarà res de nou. María Jesús Montero i Cuca Gamarra.
Merecemos saber qué ocurrió, quién supo, qué pasó.
Lo que España necesita son muchas explicaciones sobre los últimos 8 años de Pedro Sánchez.
I els socis li demanen un pas més, que aprovi d'una vegada la nova llei de secrets oficials, que escurça els anys que els documents poden estar secrets i que està paralitzada fa mesos al Congrés. L'actual, recordem-ho, és de l'època franquista.
Gràcies, Tania Tàpia, des de Madrid. Que vagi bé. I quins són exactament aquests documents que es desclassificaran, Frederic?
Avui ens hauríem de detallar, sobretot caldrà estar atents a quins es mantenen reservats perquè es considera que poden atemptar la seguretat nacional. Ara, de poder, què es pot desclassificar? Doncs hi ha el sumari complet del judici del cop d'estat, que això està en custòdia al Tribunal Suprem. Hi ha també els arxius del Servei d'Intel·ligència, amb la informació d'abans, durant i després del 23F, i les comunicacions des de la Zarzuela. Alguns historiadors han apuntat als últims anys que el llavors director dels serveis secrets havia ordenat intervenir telèfons, incloent els del Congrés. Això podia mostrar per primera vegada el contingut d'aquelles trucades el dia del cop d'estat.
Però aquests papers, és a dir, què és el que poden aclarir?
Bàsicament una cosa, si la versió oficial és real.
Yeah.
I sobretot si el paper del rei Joan Carles va ser el que es va dir, si va ser el de parar el cop d'estat. Recordem que la sentència del judici del cop d'estat del 23F va descartar que el rei en aquell moment fes costat al 23F. En qualsevol cas, es podria saber el contingut de les trucades que el monarca va fer aquell dia.
El rei don Juan Carlos, según un flash que acabamos de recibir, en conversación telefónica con Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, le ha dicho: tranquilo, Jordi, tranquilo.
El famós tranquil, Jordi, tranquil. Sabem que el rei va trucar a Jordi Pujol, sabem que va trucar a l'Ednecari Garay Coetxea i que els va traslladar que havia parlat amb els comandaments militars. La versió oficial diu que aquestes converses amb els comandaments militars va ser per dir-los que el cop no tenia el suport de la monarquia. Això ho diu, per exemple, Joan Carles I a les seves memòries que acaba de publicar. El que passa és que també hi ha trucades aquell dia entre la Zarzuela, en concret qui llavors era el cap de la Casa Reial, i els mateixos colpistes.
Hablé con Tejero, no me hizo demasiado caso, pero yo le dije, pero es que entrar en nombre del rey, ¿por qué en nombre del rey? Ahí ya un poco excitado, y eso le dejó a él quizá desconcertado y dijo: no tengo más que decir, y me colgó el teléfono.
Això ho deia el cap de la Casa Reial en aquell moment, Sabino Fernández Campo, en una entrevista a Televisió Espanyola. Els arxius també podrien ser una prova de si això va anar realment així. I un altre punt clau és qui era l'anomenat Elefant Blanc.
Y la autoridad que hay competente, militar, por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que no pasará nada.
Això és un dels colpistes adreçant-se als diputats i diputades del Congrés després de l'entrada de Tejero, dient: arribarà una autoritat militar, por supuesto. La versió oficial apunta que aquesta autoritat militar era el general Alfonso Armada, que havia estat secretari general del rei, molt pròxim a Joan Carles I, i que en el seu moment va plantejar un govern de concentració quan va entrar al Congrés dels Diputats. La versió oficial diu que Tejero, i aquí va caure el cop d'estat, se'n va desmarcar quan va saber que en aquest govern de concentració hi hauria ministres comunistes.
Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
Amb azul marino, tants creuers com et puguis imaginar. Tria el teu. Mediterrani, nord d'Europa o el Carib. Promoció especial creuers. Reservant fins al 28 de febrer a la teva agència de viatges, Azul Marino. El teu pròxim creuer amb fins a un 10% de descompte. I a més, els nens gratis i molts avantatges més. Viatjar ja no és o blanc o negre. Viatjar és Azul Marino. New Travel.
Un minut i mig, serà un quart de nou.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem ara els bàsics amb Cida Solana, Espau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado, Lara García i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia.
I el dia també que comença amb una vaga de maquinistes a Ferrocarrils de la Generalitat. Fins a les 9 del matí i de les 4 a les 6 de la tarda circularan la meitat de trens. Plaça Espanya, Joan García, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com ho tenim?
Amb trens plens a vessar, sobretot els que arriben aquí d'Igualada, Manresa, Sant Boi o Sant Vicenç dels Horts. I és que en plena hora punta, per bé que els mínims es compleixen, que passin només la meitat dels trens, difícilment absorbeix la demanda. És la fita d'aquesta vaga que ha convocat el CEMAF, el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris, a les línies metropolitanes de ferrocarrils, que s'havien convertit en l'alternativa per a alguns usuaris de Rodalies. Això ens han dit algunes usuàries.
Apretadíssima. Bueno, jo crec que algun altre tren no ha vingut i hem vingut amb moltíssima gent. Era bestial. He entrat, però quasi que a les portes agafaven la motxilla.
A tope de gente. Tope de... Siempre salimos perjudicados los mismos. Tienen que reivindicar por su derecho, yo lo entiendo, pero claro, nosotros tenemos que ir a trabajar. Parecemos borregos.
Anem ara a l'estació de Sant Quirze. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Ricard.
A Sant Quirze la vaga s'ha notat poc a primera hora, però a partir de les 7 del matí s'han suprimit trens i la freqüència de pas és molt superior a l'habitual. Com que habitualment hi ha un tren cada 4 minuts, s'acumula molta gent a l'andana i quan arriba un tren no tothom pot pujar-hi perquè el tren ja va ple. Aquesta usuària ha arribat a Sant Quirze des de Barcelona i explicava la seva experiència.
Sí, sí, va más llena. Bueno, yo he tenido en Provences que esperar 20 minutos y luego venía otro después de 10 minutos a Sabadell, pero sí que viene llena.
El sindicat SEMAF ha convocat la vaga perquè diu que hi ha avaries a la infraestructura i mala senyalització. L'empresa es queixa que mai havien plantejat això al comitè de seguretat.
Gràcies, Mireia. Fins ara.
Fins ara.
El dia que comença en vaga de maquinistes als ferrocarrils de la Generalitat, recordem, fins a les 9 del matí i de les 4 fins a les 6 de la tarda circularan la meitat de trens. I un dia també molt destacat el judici del cas Pujol. Avui declara com a testimoni l'excomissari Villarejo. També ho farà Eugenio Pino, un altre dels comandaments de l'anomenada policia patriòtica. Enviada especial al judici, Maria Núria Rebella.
Pino està implicat en altres trames de les considerades clavegueres de l'Estat, com per exemple l'operació Kitchen, i és possible que s'aculli el dret a no declarar. El tribunal de moment no ha localitzat Marcelino Martín Blas, excap d'afers interns de la policia espanyola i acusat de pressionar els dirigents de la banca andorrana perquè aportessin dades sobre la família Pujol. L'actual conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que per cert ha demanat traducció simultània en català, ha de respondre per donar el vistiplau de l'abocador de Tivissa quan era el responsable de la cartera de Medi Ambient. El seu antecessor en el càrrec, Santi Vila, també està citat. Des de Madrid, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el terreny judicial també ha entrat de ple en la precampanya electoral al Barça. Robert Prat.
Per la denúncia d'un soci que acusa Laporta i part de la seva directiva de blanqueig de capitals i de cobrament de comissions il·legals, el club blaugrana està decidit a emprendre accions legals contra el soci i Laporta s'indigna en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
Tota la denúncia que és fals, és una estratègia. Primer volia ser mediàtica, desmediàtica, judicial i segurament electoral, perquè deu haver-hi algú pel mig que el que volen és perjudicar-me, perquè tampoc al mediisme sociològic no li agrada gens que jo estigui presidint el Barça.
I Víctor Font replica també en declaracions en aquest programa.
Això d'amagar-se darrere de contractes de confidencialitat, posar els nivells de la transparència on els posa el club és absolutament inacceptable. L'expresident ha parlat inclús de mecanismes de control que diu que funcionen. Un compliance. El compliance és exsoci del president. M'insultava a mi a la darrera campanya electoral.
Mentrestant, Flick dona suport a Laporta assistint a la presentació del seu llibre Així hem salvat el Barça.
I aquest no és l'únic afer judicial del club.
El Tribunal Suprem ha declarat nul l'article dels Estatuts del Barça que impedia als socis cedir les seves localitats a canvi de diners. Aquesta reforma del reglament es va aprovar durant el mandat de Bartomeu després que el club detectés una revenda massiva d'abonaments en el clàssic de la temporada 2017-2018 al Camp Nou.
I si hi ha una investigació dels tribunals que centra l'atenció és el cas Epstein.
Aquesta matinada el primer ministre de Nova Zelanda ha dit que donarà suport al Regne Unit si decideix retirar l'expríncep Andreu de la línia de successió. Recordem que el rei Carles III és el cap d'estat de Nova Zelanda. Tot això mentre continua la investigació al voltant dels lligams del germà del rei amb Jeffrey Epstein.
I aquesta nit la policia britànica ha deixat en llibertat l'exministre Peter Mandelson. Investiguen si va passar informació privilegiada al magnat pedòfil. Londres, Quim Olivares.
La policia de Londres ja va obrir el 3 de febrer una investigació sobre Mandelson perquè els arxius d'Epstein suggereixen que quan el 2009 era ministre d'empresa de Gordon Brown va proporcionar informació financera al padrastre nord-americà. A l'atenció de Mandelson, arquitecte del nou laborisme al costat de Tony Blair, es produeix després de la d'Andreu Mountbatten la setmana passada pel mateix motiu. Si la del germà del rei erosiona la casa reial britànica, la de Mandelson debilita Keir Starmer. El primer ministre el va nomenar ambaixador a Washington a finals del 2024, tot i que sabia que Mandelson havia continuat sent proper a Epstein. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui també tenim detalls de l'operació contra el narcomexicà El Mencho, que es va fer, atenció, després que la policia seguís la seva amant.
Així ho ha explicat el ministre de Defensa mexicà. Les autoritats del país han detingut desenes de persones relacionades amb els aldarulls després de l'operació, que va acabar amb la mort del narco. Tot plegat ja suma més de 60 morts.
Una mort que ha estat, doncs, un crit al cel. I encara dels tribunals, però tornant aquí, avui ha de passar a disposició judicial el detingut per apallissar i deixar ferit greu un home que dormia al carrer a Girona. L'entitat Som Sostre diu que ja s'acumulen 50 agressions d'aquestes característiques. Maria Rovira.
Des de Som Sostre es mostren consternats pels fets, però destaquen que almenys en aquest cas hi ha un detingut i es podrà seguir el procés judicial. Calculen que només una petita part de les 50 agressions detectades en un any a Girona s'acaben denunciant. Christian Lienlaf, portaveu de Somsostre.
Menys d'un 5% són denunciades, perquè en aquest cas, clar, el criteri de la gravetat de la violència que reben moltes vegades no implica fer una denúncia o una acusació de algú m'ha dit això. Com que, a més, no són escoltats i no tenen cap mena d'acompanyament ni de suport, dir això és pràcticament inescoltable, no?
L'Ajuntament estudia també si es persona com a acusació popular en el cas. Des dels serveis socials asseguren que havien ofert alternatives habitacionals a la víctima, però les havia rebutjat. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui als Estats Units, debat de l'estat de la Unió.
És el discurs anual de Donald Trump que arriba amb les enquestes de popularitat més baixes que un any enrere i amb el cop del Suprem als aranzels. Avui han d'entrar en vigor els nous aranzels del 15% utilitzant un nou mecanisme legal que permet tenir-los en vigor 150 dies.
I això coincideix amb un aniversari.
La invasió russa d'Ucraïna està en marxa columnes
de... Fa 4 anys que Rússia envaïa Ucraïna.
El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà per analitzar la situació al país. També avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Antonio Costa, visitaran Ucraïna com a senyal de suport.
A Ucraïna ja es calcula que la reconstrucció s'allargarà 10 anys i costarà més de mig bilió d'euros, segons un informe internacional. Enviats especials aquí, Vicent Mifsud.
L'agenda d'actes oficials no es fa pública per raons de seguretat en temps de guerra, però està previst que Volodymyr Zelensky reba els seus principals aliats i participen en ofrenes florals als soldats morts. La Unió Europea estarà representada pel president del Consell, Antonio Costa, i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, enmig de la tensió entre els 27 pel veto d'Hongria i la República Txeca a posar més pressió sobre Rússia. Amb motiu de l'aniversari, l'ONU ha tornat a demanar un alto el foc i ha recordat que la guerra cada any és més letal per als civils, més de 15.000 morts des del 2022. Des de Kiev, José Antonio Rodríguez i Vicent Mifsud per al Matí de Catalunya Ràdio.
I les zones controlades per Rússia també recorden avui l'inici de la guerra. Un equip de Catalunya Ràdio ha aconseguit entrar durant unes hores a la capital de Zaporíjia, controlada per Rússia. Cristina Solies.
Els carrers de Melitòpol, un poble convertit en centre administratiu, són plens de banderes russes, soldats, i en els últims anys hi han desembarcat milers de funcionaris russos. Alguns veïns, com el Yevgeny, estan entusiasmats.
Visc molt bé, estic satisfet amb Rússia, amb el país, el president, amb tot.
La versió que ens donen davant dels micròfons veïnes com la Juliana és que viuen millor que abans de la guerra.
Hi ha feina, salaris alts, aliments, tot genial.
Ara bé, fora de micròfon es queixen que el cost de la vida s'ha disparat, unes crítiques que no faran mai a cara descoberta per por de les represàlies. Des de Melitòpol, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui el Parlament Europeu celebra un ple extraordinari pel quart aniversari de l'inici de la guerra. Serà després de no poder aprovar un nou paquet de sancions contra Rússia pel bloqueig d'Hongria i d'Eslovàquia. Brussel·les, Bruno Fortea.
Pel quart aniversari de la guerra, els líders de les institucions europees visitaran avui Ucraïna amb les mans buides, sense noves sancions per castigar Moscou i sense el préstec multimilionari per ajudar Kiev. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, ho lamenta.
Això és un revés. És un missatge que no volíem enviar avui, però seguim treballant.
Sense l'ajuda promesa per Europa, Zelensky avisa que d'aquí un mes i escaig se li acabaran els diners per fer la guerra. El govern hongarès bloqueja el préstec de 90.000 milions perquè creu que Ucraïna li ha tancat l'aixeta del petroli rus. En canvi, Kiev diu que l'oleoducte que abasteix Hongria està espatllat precisament per un atac de Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8.23, més coses. Els migrants ocupen el 40% dels treballs de la llar i cures.
També representen el 37% dels treballadors de l'hostaleria i el 36% dels agricultors, pescadors i ramaders. Són dades d'un estudi elaborat pel Comitè d'Experts per la Transformació i la Innovació Social. Un grup d'experts de qui la Conselleria de Drets Socials va encarregar una anàlisi per reformular els serveis socials a Catalunya. Els autors proposen un gran pacte per la convivència democràtica.
I Comissions Obreres denuncia que es manté a l'alça la tendència de no pagar les hores extres dels treballadors.
L'any passat una mitjana de 500.000 hores extra setmanals es van quedar sense cobrar, segons un estudi d'aquest sindicat. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
Durant l'any 2025, en promig, s'han fet 1.100.000 hores extraordinàries a la setmana. D'aquestes, gairebé 500.000 són hores extraordinàries no pagades. I després, 607.000 són hores extraordinàries que sí que s'han pagat i que s'han fet cada setmana.
Els sectors on més es van deixar de pagar hores extres són l'educació, la indústria i l'emmagatzematge i els transports.
I avui comença el Congrés de la Indústria de la Carn a Lleida. Juliol Becar.
Aranzels, l'acord de Mercosur o alguns dels reptes que té ara mateix el sector càrnic damunt la taula, com la pesta porcina africana o millores en la sostenibilitat, seran els principals eixos d'esta 26a edició del Congrés de l'AECOC. Es preveu que hi participin fins a 400 representants de la indústria càrnia d'arreu de l'Estat. La inauguració serà esta tarda a la Llotja de Lleida i el Congrés s'allargarà fins demà amb ponències i debats. Des de Lleida, Juliol Becar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I parlem ara del Museu del Disseny de Barcelona perquè hi han hagut canvis a la direcció.
El gestor cultural Lluís Nacenta ha estat escollit com a nou director després de guanyar el concurs públic convocat per l'Ajuntament i es preveu que s'incorpori al càrrec en els pròxims 10 dies. Al llarg de la seva carrera ha dirigit la fàbrica de creació Hangar i ha destacat com a comissari d'exposicions com la dedicada a la intel·ligència artificial al CCCB. Nacenta també ha ocupat càrrecs de responsabilitat en diverses escoles de disseny i arquitectura de Barcelona com Eina o Bau.
Des d'aquí li enviem una forta abraçada i li desitgem molta sort. I atenció a la xifra, més de 27.000 espectadors han vist aquest cap de setmana Balandrau ben salvatge.
Algú sap que som aquí? Heu dit que no vol Balandrau!
Està la pel·lícula més vista als cinemes catalans i la vuitena a tot l'estat. En moltes sessions s'ha penjat el cartell d'entrades exaurides i per això està previst que molts cinemes que no l'oferien ho facin en els pròxims dies. Ho ha explicat aquesta emissora el productor Tono Folguera.
I Balandrau torna a ser una altra prova de que ens hem de treure una mica tots plegats com a país aquest complex de la llengua i demostrem que podem sortir amb pel·lícules en català, si estan ben fetes i ben acompanyades, parlant de tu a tu a la pel·lícula més gran de la setmana com és Compres Bones Coses.
Són les 8:25 i tenim problemes també avui a les carreteres. Txell Garriga.
Què tal? Molt bon dia. Sí, tenim molt congestionada encara de la Ronda de Dalt per un accident, però que ja s'hauria retirat en sentit Llobregat i avui també molt tapada a A2 i B23 per les obres que es fan a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona.
Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
El dia quan ens vingui bé?
Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
I a mi?
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si tens més de 60 anys, tenim viatges que encaixen amb tu. Fes realitat les teves vacances amb Viatges al Corte Inglés. Visita Itàlia, Mallorca, Benidorm i moltes opcions més amb les comoditats que et mereixes. Reserva el viatge de joves més 60 a partir de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions a Viatges al Corte Inglés.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
El Matí de Catalunya Ràdio.
I pel que fa als esports, hem explicat que les eleccions del Barça entren en el terreny judicial amb la denúncia de Laporta i part de la seva directiva per blanqueig de capitals, per presumpte blanqueig de capitals, i al marge d'això el Girona es deixa empatar el partit a Vitòria a l'últim minut.
Un partit que dominava 1-2 al camp de l'Alavés, amb gols de Vanity, de Sigankov i que va acabar amb empat a 2. Mig el termini del Girona.
Penso que hem fet un partidàs els dos equips. Hem controlat bé en la pilota, sobretot la primera part. Penso que després, fins a l'1-2, hem tingut molts problemes en la pilota, però hem fet un bon partit. Ha pogut passar qualsevol cosa i estic content per les sensacions de l'equip. Tinc la sensació que és un bon punt.
La disciplina de Flick a la banqueta del Barça es nota també al vestidor.
Madura de Flick. Pedri i Ferran Torres van passar pel programa El Hormiguero i van desvelar el que han de pagar si arriben tard al dia de partit.
40.000?
Pero es un... ¿Qué prefieres, no jugar o pagarlo?
Vamos, o sea... ¡Madre mía!
No, de momento no, por eso se pone esa. Que ya nadie llega tarde.
Mentre torna la Champions amb un Atlètic de Madrid que s'ho juga tot en aquell partit d'aquesta nit.
Sí, aquest vespre a partir de 6:45 a la Champions, aquest Atlètic de Madrid-Bruges, els matalassers van empatar 3 a l'anada, han de guanyar si volen passar els vuitens de final. El Xolo Simeone.
El partido puede ser... Es inimaginable, porque una mente, uno tiene pensado lo que puede pasar, pero evidentemente no va siempre relacionado a lo que pasa.
La UEFA sanciona el jugador del Benfica, Prestiani, per presumptes insults racistes a Vinícius i no podrà jugar demà al Bernabéu. Mourinho es nega a fer roda de premsa avui com a protesta per la sanció que va rebre l'últim partit. També avui a la Champions, Newcastle-Karabakh, 6-1 a l'anada pel Newcastle, Leverkusen-Olympiacos, els alemanys dominen per 2-0, Inter de Milà, Bodø/Glimt, 1-3 pel Bodø a l'anada. El Mallorca, que destitueix el tècnic Thiago Barrasate i es fa la clausura de la 20a edició de Relats Solidaris de l'Esport, amb Aitana Bonmatí com a padrina, la recaptació destinada a les ajudes a un club femení que treballa per la inclusió de jugadores.
Ara són 9:15 i el matí arrenca pendent de... La vaga de maquinistes de Ferrocarrils de la Generalitat que reclamen més seguretat. Plaça Espanya, Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. I que fa que els usuaris tant de la línia del Vallès, Terrassa i Sabadell, com els de la Llobregat-Anoia, Igualada i Manresa, viatgin molt apretats si és que han pogut entrar als trens. A l'estació de Provença, a Barcelona, es regula l'entrada de gent a l'andana per evitar aglomeracions. La vaga la convoca el sindicat de maquinistes CEMAF, argumentant qüestions de seguretat que l'empresa diu que no havia plantejat mai. A les 9 es reprèn la circulació habitual i hi haurà encara dos torns més de vaga, de 4 a 6 de la tarda, també amb el 50% de serveis mínims, i d'11 a 12 de la nit, només amb el 25%.
I pel que fa al trànsit, la Ronda de Dalt està molt congestionada per un accident, Txell Garriga?
Molt bon dia, sí. La Ronda de Dalt està molt congestionada. Ara ja s'hauria retirat, però de moment manté la retenció i alerta també per un altre accident ara, però a la Ronda Litoral i en el mateix sentit de la marxa cap al Llobregat.
I punts taronja, hi ha algun punt taronja destacable?
Hi ha bastants avui, la veritat. C16 a Vallvidrera, A2 i B23, que de fet estan força vermelles, fins a Sant Joan d'Espí, C31 a Badalona, C58 a Sant Quirze, C55 a Abrera, la llista és llarga, eh? C14 a la Selva del Camp, per un altre accident, i també destaquem la T11 a Reus, però per obres.
Aquest matí també pendents del que passi a Madrid. Avui doble focus. D'una banda, el Consell de Ministres, que ha d'aprovar desclassificar documents del 23F, i de l'altra, a l'Audiència Nacional, estan citats els comandaments policials de l'anomenada Policia Patriòtica, el judici contra la família de Jordi Pujol. Enviada especial a Madrid, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Ningú sap què dirà o què pot arribar a fer José Manuel Villarejo, l'excomissari, en aquest judici. Sí que sembla que tot apunta que Eugenio Pino, l'exdirector de la policia, s'acollirà al dret a no declarar perquè està investigat en un altre procediment de les anomenades clavegueres de l'Estat, el cas Kitchen. I finalment, Marcelino Martínez Blas, excap d'afers interns de la policia, de moment el tribunal no l'ha trobat.
I avui al Regne Unit també pendents de la premsa britànica que obre portades amb la imatge de l'exministre i exambaixador britànic a Washington, Peter Mandelson, detingut unes hores pel cas Epstein. Anem cap a Londres. Quim Olivares, good morning.
Hola, good morning. Sí, l'han deixat en llibertat sota fiança després d'un interrogatori de diverses hores per suposadament haver donat informació econòmica al padrastre Epstein quan Mandelson era ministre amb Gordon Brown el 2009. Com Andreu Mountbatten-Windsor, a Mandelson també se'l continuarà investigant i no queda clar si li han retirat el passaport perquè no pugui fugir del país.
I avui a Lleida, reunió també d'alt nivell del sector carní a l'Estat. Sobre la taula hi ha la crisi per la pesta porcina i els aranzels. Anem cap a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Bon dia. Si estem parlant del congrés que organitza l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC. Aquesta edició, la 26a, està molt marcada per la geopolítica i les seves conseqüències en l'economia, amb qüestions com els aranzels i l'impacte que podria suposar l'acord comercial d'Europa amb els països del Mercosur, sobretot per la carn de vedella, que arribaria d'un gran productor com és Argentina. També sobre la taula, malalties i millores en sostenibilitat. Es preveu que hi participin fins a 400 representants de la indústria càrnia d'arreu de l'Estat.
El dia en què hi ha reaccions a l'entrevista de Joan Laporta en aquest programa just ahir que vam fer, al matí de Catalunya Ràdio, de seguida amb nosaltres Emilio Pérez de Rozas per comentar-la. I també parlarem de l'entrada als jutjats de la campanya, però de què més, Sílvia Solanes? Bon dia.
Bon dia, doncs parlarem amb els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres a Catalunya després de donar el seu vistiplau als pressupostos del govern i entrevistarem el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també amb els comptes de la Generalitat al punt de mira. A banda, ens endinsarem en els 4 anys de guerra a Ucraïna i parlarem d'estafes, la que corre ara, que usurpa el WhatsApp.
Ho farem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, de seguida amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Ara un dia de temperatures fantàstiques. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Primaverals de mes d'abril, avançat, fins i tot. Més de 20 graus al migdia, pràcticament tot arreu, a les comarques de l'interior. A la costa quedarà una mica més frenada, segurament 17-18 graus, i allà on més pujaran serà el prelitoral i a les Terres de l'Ebre, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquí podrien arribar fins als 23 o 24. Llavors farà sol, hi ha bancs de boira sobre el mar, en algun moment del dia podrien tocar terra, creiem que això és més probable que passi al litoral al vespre, i segurament demà tots aquests bancs de boira de núvols baixos seran més freqüents sempre al litoral com molt al prelitoral. I això es mantindrà així encara pràcticament tota la setmana. En tot cas, serà el cap de setmana quan començaran a normalitzar-se una miqueta les temperatures.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, vinyes que immobilitzen vehicles era CEPS. Avui dimarts, un Enigmàrius de comptabilitat. Fiques el nas per afegir-ne. De 7 lletres. Fiques el nas per afegir-ne 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Va. Emilio, què?
Ei, Ricard.
Què? Què, què?
Hòstia, bueno, què? Cap sorpresa, no?
Ja t'ho esperaves, tu, això, sí. A veure, una denúncia que hi havia un ronron de que això passaria, no?
Bueno, no, a veure un moment. A veure, a mi el que més em sorprèn de tot això és que ells es sorprenguin. És el que més, més em sobto. O sigui,
a veure, t'haig de dir, ahir va entrar el president Laporta aquí, sí, enfadadíssim,
sí.
Enfadadíssim.
Sí, sí, mira, diré una cosa.
Estava...
Sí. Mira, jo el que no entenc és que un no ho ha fet abans algun soci. No ho entenc. O sigui, això va començar amb que voteu-me a mi que Messi renovarà. Después va a seguir amb el código, cambio del código ético para meter a todos los familiares, amigos y enchufados de todos, incluido un personatge, una posició, un càrrec importantíssim com el compliance, que és un amic seu. Aquest és l'home que té de decidir si les coses estan ben fetes o no.
Fa l'auditoria, no? Sí, sí.
Sí, m'encanta. Després, les palanques. Després,
els seients.
No, després l'elecció del l'IMAC. Després el lío del l'IMAC, de com ho fa, los retrasos, los millones que nos deben, com va el que ha costat a l'estadi, el pressupost que van aprovar a l'Assemblea, que també incluïa el Palau, i això no s'ha vist. Quatre auditors en 5 anys, després a l'aval de la presentació, que te'n recordes que no, jo quan guanyi tindré cua de bancs que m'avalaran, i fins a les 3 de la madrugada d'un dia que va aparèixer el Jaume Arrores i el d'Elias no van poder ser presidents i directius. Després el préstamo de ISL, que això és molt greu, molt greu. Jo ja no sé com va, quan va aparèixer això, no sé com no va haver-hi algun soci que va anar al jutjat. O sigui, un proveïdor del Barça, ISL, deixa 350.000 euros als directius perquè paguin els interessos del Saval. Després, ja no parlem de l'intermediari de Nike. O sigui, tu tens 27 anys de relació amb un importantíssim proveïdor i patrocinador com és Nike, i necessites un intermediari per arribar a un acord. Què m'estàs parlant? Després signar amb el Congo, després una empresa de Moldàvia. De veritat, en sèrio, o sigui, no es poden sorprendre de que al final hi hagi un soci que vagi al jutjat i digui, escolti, mirem això, per favor, perquè jo no ho entenc.
Però tu no et sorprèn que vagi, per exemple, a l'Audiència Nacional?
Bueno, és que jo crec que això és una estratègia. O sigui, jo crec que la gent que mira això diu, a veure, on
em faran cas?
Sí, primer, on no em faran cas? Segon, on ho faran millor? O on tindran més ganes de trobar tot això, m'entens? Vull dir-te...
El que vull dir és que no és incompatible que hi hagi una voluntat de campanya de desgast a la porta i al mateix temps que sigui, hi hagi interès i que s'hagi d'escarnir i aclarir tots aquests assumptes que ara deies. És a dir, que no és incompatible una cosa amb l'altra. No?
Evidentment. Sí. I jo penso que quan tu ho fas, no? Ho fas amb l'interès que això tiri endavant. I llavors penses, on ho puc portar? Jo no sé d'aquestes causes, i tu tampoc. Però dius, no, home, l'audiència tal. Vale, si encima te toca un juez como este, que se ve que es bastante divertido y le va la marcheta, pues no sé, ¿me entiendes? O sea, igual ahí también hay alguna que otra posibilidad. Pero, Ricard, a mí lo que me parece, es, o lo que em sembla, es que realment ells saben que tot aquest aldarull, tot aquell soroll existeix, I és que, a més, ho han fet sense massa preocupació. Ells han anat tirant i pensant que sortirien de totes. I potser aquesta també surten, ojo. Però, de qualsevol manera, hi ha hagut un soci que al final... Bueno, i a més, no només això. Ara volen saber qui és per fotre'l fora del club. Que això també em sembla una cosa bastant esperpèntica, m'entens? O sigui que... No ho sé. Jo crec que si això tira endavant, ho tenen una mica pelut. Si no, res, evidentment. Mm.
Però les eleccions creus que seran afectades per això? No.
Bueno, hi ha qui diu que encara tindrà més vots, no? Jo crec... Home, a veure, la campanya és contra todos y contra todo, no? I diguéssim que aquesta situació, com la del Real Madrid, com tot això, jo crec que amb els arbitratges, tot això, doncs jo crec que reforça... aquest grup de, no sé si van ser 34.000 socis o així, que el van votar fa 4 o 5 anys, no? Mm. O sigui que... Jo, per exemple, hi ha una data que per la gent potser no és important, però això de que el club hagi tingut 4 auditors en 5 anys ja vol dir alguna cosa, no? Vol dir que, ostres, que la gent que mira les comptes... Hosti, no les troba massa fines, massa clars, no? M'entens?
Ahir a la conversa amb Laporta es va fer referència de nou al concepte mestre Tites, va dir això. Víctor Font és un mestre Tites?
No vull entrar a personalitzar. Rumia-ho tu, Ricard, si penses que ho és. Jo no entraré aquí. La pregunta sí. Ja respon sola.
Bueno, jo el que... A veure, jo a cap dels tres candidats els coneixo massa, però tots em semblen molt respectables en el sentit de que és segur que tots volen, com Laporta, evidentment, el bé del Barça. Però jo crec que són gent que estan preparada, jo crec que són gent que s'ha rodejat de gent molt vàlida i que a mi despreciar el soci que es presenta o que intenta recollir les signatures per ser candidat, em sembla realment que no és una postura, no ja molt elegant, sinó molt, molt correcta, no?
Mm. Bé, doncs seguirem parlant. Una abraçada, cuida't.
Bueno, gràcies, adéu.
El matí de Catalunya Ràdio.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Aquesta setmana estalviar el doble amb Lidl Plus val la pena. Mandonguilles de pollastre i gall indi sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I suavitzant blau sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl, val la pena.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Busquem el millor plat de carxofa del Llobregat.
Jo passaria una miqueta un trap per aquí, eh?
Que faci el que vulgui, tots som adults.
És un menú a full de carxofes.
Està clar que està preparat per al programa, però total.
El foie és paté, ara que menjo.
Jo crec que se li hauria d'haver passat pel colador. Aquest fa difícil de menjar.
Ahora me empiezo a enfadar.
Joc de cartes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit.
Vols un dia 10? Doncs al teu mòbil tens un 15. Només avui, 24 de febrer, i només a l'app de MediaMarkt, et fem un 15% de descompte en la millor tecnologia. Descarrega't ara l'app i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a MediaMarkt.
012, la millor resposta.
El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Renoi. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Un rodatge desastrós amb un director novell.
L'aigua salada s'infiltrava en l'electrònica. Sense el tauró no hi ha pel·lícula.
Així que vam haver de rodar alguna altra cosa.
Aquesta pel·lícula s'alimenta de la paranoia de no saber què tens a sota.
Una pel·lícula que ho canviaria tot.
Tothom va entendre el valor que tenia una gran estrena a l'estiu.
El tauró de l'Spielberg. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen els periodistes Vicent Sánchez i Ana Grau, la periodista del periòdico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I de què hem parlat fins ara fora de l'Àgora?
Quan ajuntes quatre periodistes és bastant probable que es parli del gremi i és bastant probable que no sempre se'n parli bé, per tant, això ho deixarem aquí en silencis. I després també es feia ara una mica de juguesca de què pot passar amb la legislatura catalana si no hi ha pressupostos, hi ha opció d'eleccions, no n'hi haurà, què farà el president Illa si no té el suport d'Esquerra? En parlarem després amb Oriol Junqueras.
És ara mateix una incògnita. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Perquè recordem que Esquerra Republicana la setmana passada mostrava optimisme per aprovar pressupostos. Tot apuntava que aquesta setmana seria la setmana en què s'aprovaven els pressupostos. I el que veiem és que no, que de moment Esquerra no s'asseurà a parlar de pressupostos perquè no hi ha voluntat explícita, diu, del govern espanyol en què l'IRPF s'acabi recaptant el 100% a Catalunya.
I el gir dels esdeveniments és l'anunci ahir de Salvador Illa, que ho hem estat explicant ja aquest matí, d'aprovar igualment els pressupostos al govern i portar-los al Parlament, que el que fa és engegar, diguem-ne, un compte enrere fins que el Parlament voti els dos cops que s'han de votar els pressupostos. Hi ha una primera votació en què s'ha de prendre en consideració i aquí ja hi hauria una possibilitat que Esquerra Republicana i la resta de l'oposició els tombin i, finalment, una votació definitiva que aniria pels vols de Setmana Santa. Aquesta és la data una mica frontera en què s'ha de decidir el futur de la legislatura, perquè el govern té dues opcions, o prorrogar un any més els pressupostos i seguir amb suplements de crèdits, o decidir si hi ha un canvi o si fins i tot hi ha un avançament electoral. Ara per ara, el que diu el govern és que no es contempla cap escenari que no sigui el d'aprovar pressupostos, confien en convèncer finalment a Esquerra Republicana, però, òbviament, a l'horitzó aquesta opció d'un avançament electoral hi és. Ja et dic, obertament no ho diuen.
Amb un president, Salvador Illa, que va dir, crec que aquest cap de setmana, públicament, que ell es comprometia que això de l'IRPF pogués tirar endavant. Però Esquerra no en té prou, amb la paraula del president.
Exactament. Quina és la situació amb l'IRPF? Salvador Illa ho ha dit públicament, està en els acords d'investidura i hi ha votacions en què s'han compromès a pactar els acords d'investidura. Què passa? Que ara mateix el Partit del Socialista socialistes no ho té com una de les seves prioritats, entre d'altres coses, perquè té altres eleccions autonòmiques, principalment les d'Andalusia, a l'horitzó, i això, diguem-ne, que faria trontollar els plans i les mínimes opcions, si és que en té, de l'actual ministre d'Hisenda, Maria Jesús Montero. Què diu Esquerra Republicana? Això ho ui ja, i per tant no em serveix aquest ja ho trobarem que de moment fan els socialistes.
Ja ho trobarem per això que venia precedit d'un acord, per exemple, pel Consorci. És a dir, que aquí hi ha hagut passos que anaven encaminats cap als pressupostos. El que no entenem ara és que què ha passat, no, Sara? Perquè s'hagi estroncat aquesta relació, perquè Junqueras hagi sortit i dit no ens asseurem.
De fet, és probable que no coneixem la pel·lícula sencera, no? I que és probable que no només hi hagués la conversa amb Pedro Sánchez a la Moncloa el divendres. En tot cas, ara que deies això del Consorci, el que ens estan dient els socialistes és que el xoc pels pressupostos no hauria d'afectar aquest consorci d'inversions que està a punt, està pràcticament tancat aquest acord, no? Cosa que evidencia que per ambdues parts doncs, hi ha voluntat de continuar interlocutant, malgrat que és veritat que les posicions en aquests moments estan molt enrocades, no? Abans d'entrar, jo ho deia, estem en el nou chicken game de la legislatura. I el problema de base és haver pactat uns acords d'investidura amb unes condicions que després el que fan és bloquejar la situació, perquè uns pacten unes condicions a les quals no podran renunciar, que és la situació en la que es troba Esquerra Republicana, i els socialistes, en aquest cas el PSC, pacten unes condicions que no depenen exclusivament d'ells i que després es dona la circumstància que el PSOE no pot concedir. I amb aquest acord d'investidura que en aquell moment doncs, amb dues parts els convenia i necessitaven, el que fan és després hipotecar uns pressupostos que, evidentment, són necessaris en aquests moments a
Catalunya.
Catalunya.
Sí, sí. Exacte. Però, per exemple, Sánchez Llibre, que divendres va ser en aquest programa, el president de Foment deia a mi no m'agraden aquests pressupostos, però els hi donarem suport, deia així.
Nosaltres, des de Foment, encara que no ens agraden els pressupostos, voldríem que hi haguessin pressupostos al nostre país. Jo crec que Catalunya no es pot permetre el luxe no tenir pressupostos. Jo crec que si no els tinguéssim perdríem al voltant de 3 o 4 mil milions d'euros, malgrat que no m'agraden aquests pressupostos, com no em van agradar a l'Esquerra Republicana, van dir que era necessari.
Sindicats i patronals també es troben amb una paradoxa, i és que ells al setembre van signar una declaració a favor del model de finançament en el qual estava inclosa la recaptació de l'IRPF. Per tant, diguem-ne, s'han posicionat a favor de les dues qüestions. Llavors, què li passa ara en aquests moments a Esquerra Republicana? Que si comença a negociar pressupostos sense tenir lligat la transferència de la recaptació de l'IRPF, el que fa Esquerra Republicana és perdre la principal palanca de pressió que té sobre el govern de Salvador Illa per aconseguir coses. És a dir, si tu li dones els pressupostos ja, com t'assegures després que els socialistes tindran incentius per donar-te la recaptació de l'IRPF si Salvador Illa...
Però això forma part de la confiança,
sí, sí, sí,
no?
Sí,
si no hi ha confiança...
Clar, però la qüestió
són socis o no són socis? Aquesta és la qüestió.
Fas un acte de fe o no fas un acte de fe, no? Evidentment, és una qüestió de confiabilitat que han estat construint les dues parts fins ara, perquè
fixem-nos d'on venim.
Per això dic que probablement no coneixem la pel·lícula sencera del divendres, on hi ha versions que xoquen entre el govern i Esquerra Republicana.
Només sentir els sindicats que hi donaven suport també a aquests pressupostos. Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Han parlat amb Esquerra Republicana?
Bé, sí, ara, ahir vaig parlar tant amb el president Illa, perquè vam coincidir l'acte, i amb l'Oriol Junqueras, i també per explicar allò, per posar elements de la cronologia. Nosaltres, des de govern, a l'acord que vam signar ahir, ja s'estava treballant de feia mesos, i nosaltres, aproximadament, no sé si era dimarts, dimecres, comencem a mirar de concretar la data per la signatura, que en origen tenia que ser divendres, i després va saltar dilluns, però això va passar dimecres, o dijous al matí. Per tant, la data aquesta nostra de dilluns estava, o de divendres, estava prevista abans de que passés l'1 de divendres. No? I, per tant, tot l'escenari semblava era que tot anava encarregat i dintre, no sé si hi ha acords parcials amb més entitats socials o d'altres per part del govern de la Generalitat, però tot era una cronologia perquè aquest divendres s'aprovessin els pressupostos. No? Per tant, evidentment, la sorpresa del cap de setmana, però bueno, evidentment el govern va mantenir l'acte de signatura i nosaltres ens va semblar bé, perquè també estem quasi al mes de març. I, per tant, tot això s'ha de moure, no? Per tant, bueno, esperar doncs, que entre l'aprovació de divendres dels pressupostos i la votació de les esmenes a la totalitat al Parlament puguin tornar a trobar el camí de l'acord.
I vostès creuen que la negociació de la gestió de l'IRPF ha de condicionar aquests pressupostos?
Bueno, sí, jo en negociacions d'altres, com que jo també hi participo, tampoc no vull ser molt categòric, perquè, com veieu, també va, no sabem tots els elements que hi ha. Jo explicava ahir, mira, nosaltres, la UGT, estem a favor del concert econòmic, però l'acord de finançament ens sembla bé perquè som, mentrestant, fins a arribar a l'objectiu. Estem d'acord amb la recaudació de l'IRPF. Si s'hi pot arribar, millor, però si no, també cal buscar un mentrestant. El que no podem tindre-ho és tot encallat. També és cert que amb el tema de la recaudació de l'IRPF, també és a dir, que hi ha d'haver l'acord, però també es necessita temps, hi ha d'haver un desplegament, no tenim el personal funcionari suficient a Catalunya, a la Generalitat, per poder desenvolupar el cobrament i que vagi bé l'IRPF, per tant, es necessita un període. Jo preferiria que hi hagués un acord de tot i puguem anar emplaçant, perquè no estem en crisis permanents de govern. No?
Perquè vostè, és a dir, les conseqüències de prorrogar els pressupostos, quines són per vostè?
Bé, l'escenari és, si es va a modificacions de crèdit, com que això és com fer un pressupost a pedaços, no? Que no tot queda resolt, i un altre és que estem en un pressupost de l'any 23, que en uns anys en què hi ha molts més ingressos públics, si estiguem en un procés de recessió econòmica, seria diferent, però perds capacitat de fer pressupostos, de definir polítiques. Per tant, en aquests moments necessitem... tenim la sanitat, tenim l'educació, tenim... Vaja, l'estat del benestar molt estressat. Per tant, es necessiten inversions públiques i per això s'han de fer. És necessari que hi hagi pressupostos. Nosaltres, i fins i tot algun que l'havia dit, jo vull pressupostos encara que estigui en contra i hagi de muntar una manifestació perquè vull uns pressupostos més socials, no? Perquè un govern ha de funcionar amb pressupostos. Per tant, jo crec, i quan sobretot anem del 2023. Nosaltres això mateix ho dèiem quan el govern era d'esquerra i el PSC estava a l'oposició, per tant, tampoc no hem canviat el criteri. I jo crec que l'escenari ha de permetre que hi hagi acords. Fins i tot et diré més, que ara aquest escenari és molt difícil, el que et diré, però és... En algun altre moment, Junts ha entrat. És a dir, en algun moment, Junts, Esquerra i Comuns també han aprovat pressupostos. Per tant, el que són els pressupostos com a contingut, hi ha elements suficients perquè hi hagi acord. El problema és que hem convertit el debat de pressupostos en mocions de confiança permanent. I és una cosa important, els pressupostos, però no que cada any estiguem amb escac en el govern que toqui, el d'aquí o el de Madrid, perquè l'escenari és el mateix a Madrid.
Camil Ros, secretari general de l'UGT Catalunya, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Saludem també Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya. Senyora López, bon dia.
Bon dia.
Per què valen vostès aquests pressupostos?
Els avalem perquè... Bueno, l'acord que nosaltres vam signar ahir l'avalem perquè recull dos de les grans reivindicacions que fem com a sindicat en aquests moments. Una, que és millorar la butxaca de les persones treballadores amb polítiques de vivenda, amb increment de recursos a la vivenda, amb polítiques que milloren la qualitat de l'ocupació, amb orientadors al SOC, amb acreditació de competències, millora de l'FP, i també perquè hi ha propostes importants en la mobilitat, que en aquests moments és una de les grans qüestions que genera molt malestar a la gent treballadora de casa nostra, i també perquè hi ha un reforçament important dels serveis públics. Per tant, per aquests dos motius, que després es recullen en 86 propostes, nosaltres pensem que cal que hi hagin pressupostos i que aquests pressupostos han d'anar orientats a això, a reduir la desigualtat que en aquests moments hi ha a casa nostra.
A Catalunya, enquestes com la que dèiem de l'Institut d'Estadística de Catalunya aquests últims dies, evidencien que, malgrat les dades macroeconòmiques que són positives, cada cop hi ha més treballadors en risc de pobresa a Catalunya. No sé si ahir en la signatura vam poder parlar-ne també amb la patronal.
Bueno, això fa temps que en parlem en diferents espais i, de fet, nosaltres situem que cal abordar una distribució molt més equitativa d'aquesta riquesa que s'està generant i uns marges empresarials històrics. Per tant, nosaltres diem, escolta, s'han de pujar salaris en la negociació col·lectiva, nosaltres estem fent això, convenis que signem salaris per sobre en aquests moments de l'IPC, però clar, hi ha altres coses que detreuen la renda de les persones treballadores, entre elles el preu de la vivenda, i per tant calen polítiques públiques que assegurin, per exemple, el dret a la vivenda, i per això és imprescindible que hi hagin pressupostos, perquè hi hagi una major redistribució de la renda, i per tant també un sistema fiscal impositiu. Per això tampoc entenem quan les patronals diuen que, bueno, que no estan d'acord en aquests pressupostos perquè s'han de pagar molts impostos. Bueno, òbviament, qui més té, més ha d'aportar al sistema si volem viure en una societat igualitària.
Vostè, quan ha manifestat en alguna ocasió que ja n'hi ha prou de tacticismes amb els pressupostos, és un missatge directe a Esquerra Republicana?
És un missatge a tots els partits polítics. I jo, mira, aprofito perquè sé que l'Oriol Junqueras intervindrà després de... Bueno, ara, no? D'aquí poc, per fer-li una pregunta. M'agradaria fer-li una pregunta. Ell, el 2006, quan estava al govern, no parava de repetir que sense pressupost no es podien fer polítiques. M'agradaria saber què és el que ha canviat ara. Perquè jo entenc, jo entenc que els compromisos s'han de complir, però aquí la reflexió de fons que ens hem de fer és que totes les diferències legítimes, per altra part, entre els partits polítics, no s'han de solventar en el debat pressupostari. Això és com quan patronals i sindicats ens sentem a negociar un conveni col·lectiu, escolta, posem el bé superior per damunt de les diferències i acordem allò que és imprescindible, i la negociació continua. Intentem acostar postures, intentem negociar, cadascú defensar les seves posicions. No s'acaba mai amb una negociació. Per tant, el debat pressupostari no és un punt final, és un punt a part, però ara s'ha de posar per damunt de tot aquesta alçada de mires per saber que el país necessita uns pressupostos per tirar endavant les polítiques que necessitem la gent treballadora i la ciutadania de Catalunya. Per tant, escolta'm, el debat pressupostari no és un punt final. Aquí s'han de solventar les qüestions estratègiques de país i després endavant que es continuïn negociant les altres qüestions. Per tant, és el que nosaltres situem.
És Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, moltes gràcies.
Són les 8:59, aquesta és la situació. Agents socials que diuen que sí, que s'han d'aprovar pressupostos, ho acaben de manifestar d'una manera molt clara. Camil Ros i també Belén López, no sé què és el que en penses. Pere Rossinyol.
Sí, comparteixo aquest desconcert, no? El desconcert d'una situació que no té massa lògica a partir del diagnòstic que jo crec que és bastant compartit entre totes les forces d'esquerres, que inclou Esquerra Republicana, per suposat, el PSC i els comuns, no? Que és... Hi ha un gran auge de l'extrema dreta. Això implica, diguem, unes sinergies per fer front en aquest nou marc. Hi ha un programa